L'efecte papallona, amb Colla Ballester.
Fa 26 anys, el 1994, un terratrèmol va deixar a Los Angeles a les fosques. Els serveis d'emergència van rebre moltes trucades de ciutadans angoixats que avisaven que hi havia una mena de núvol platejat molt estrany al cel. Era la Via Làctia, que moltes persones van poder veure per primera vegada.
Llavors, què veieu? Qui veu algú?
Observar el cel no està a l'abast de tothom. Una de cada tres persones viu a llocs on veure la Via Làctia o les estrelles és impossible per la contaminació lumínica. El filòsof britànic Bertrand Russell ho va descriure perfectament. Deia, hem esborrat el cel, és a dir, que ara la llum ens tapa la visió. Catalunya ha estat pionera en l'elaboració de plans directors per aconseguir una bona salut lumínica. Ara sabrem com ho fan. També observarem la plaga del boix al parc natural de les capçeres del Ter i el Freser.
L'efecte papallona, amb Colla Ballester.
L'Institut Cartogràfic de Catalunya estudia què s'ha de fer per tenir enllumenats més eficients. Ho estudien amb unes avionetes equipades amb uns sensors especials. El reportatge és del Ricard Boigues, amb muntatge musical de l'Albert Cots.
Aeroport del Prat. Una de les avionetes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya està a punt d'enlairar-se per iniciar un vol d'estudi de contaminació lumínica. Són quarts de nou del vespre, l'hora ideal perquè ja es fa fosc i molts establiments i grans superfícies comercials encara tenen els llums encesos. El vol durarà entre 3 quarts i 1 hora i mitja. Els tècnics han equipat l'aeronau amb dues càmeres, una d'alta resolució espectral i una altra de fotogramètrica de molt alta definició. El Jordi Corbera és el cap de l'àrea d'observació de la Terra de l'Institut Cartogràfic.
Amb un model propi que hem elaborat a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, fusionem aquestes dades i a partir de la informació recollida en els vols nocturns aconseguim tenir una imatge de les ciutats i dels entorns periurbans durant la nit.
Després converteixen les imatges en dades, determinen quin tipus d'il·luminació s'utilitza i elaboren els anomenats mapes de luminàncies i de radiació total. Aquests resultats serveixen per decidir què s'està fent malament i buscar solucions. A municipis com, per exemple, Sant Cugat, han aconseguit rebaixar en més d'un 40% les emissions incorrectes, llum que s'escapava al cel. Si volem tenir una visió més general de la contaminació lumínica de Catalunya, hem de mirar les imatges que recullen els satèl·lits. Si ens fixem en una sèrie d'imatges recollides entre el 2014 i el 2018, no s'hi detecten grans canvis, però sí algunes tendències.
Sí que sembla que en els grans entorns urbans a la ciutat de Barcelona i de la mateixa manera a la de Tarragona, sí que s'observaria una certa tendència a menys contaminació lumínica. Però no és encara molt determinant. S'hauria d'estudiar amb una finestra temporal més alta i amb major precisió de la que ens ofereixen els satèl·lits.
Aviat farà 20 anys de l'aprovació al Parlament de la primera llei de tot l'Estat en prevenció de contaminació lumínica. El cap de Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori, Sergi Paricio, diu que han aconseguit que les instal·lacions siguin més racionals i que s'hagin erradicat tecnologies obsoletes. El que passa és que també hi ha més zones urbanitzades que fa dues dècades i, per tant, més àrees il·luminades. A Catalunya, el 50% de l'enllumenat exterior és de titularitat pública i l'altra meitat és privada. Paricio diu que la indústria també està fent canvis.
S'ha fet molta més feina en l'àmbit públic. Els ajuntaments han pres consciència i progressivament aquests darrers anys han anat elaborant diferents plans de millora, però també s'ha fet millores en l'àmbit privat, sobretot a nivell industrial.
El Departament de Territori té damunt de la taula la proposta de fer un mapa lumínic de totes les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants per detectar quins errors es cometen i fomentar la salut lumínica del nostre entorn.
L'efecte papallona.
Santi Ferriol, director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Bé, la papallona del Boix, poder ser el tercer any aquest que ja s'ha establert de manera contundent a la comarca del Ripollès, i des del Parc Natural ja fa 2 anys que s'ha posat un control de 4 trampes amb feromones per atreure les papallones, no? En aquest sentit, sembla que va pujant en alçada i bueno, la trampa la tenim muntada sobre els 1.400 metres i l'any passat n'hi havia menys que les que hem detectat aquest any. Simplement és un control per saber si n'hi ha molta, si n'hi ha poca. No es fa una acció concreta per erradicar la papallona, que això es fa en llocs on realment els atacs són molt més severs, com podria ser el Baix Ripollès, a la zona de Sant Joan de les Abadesses, d'Ugassa, de Ripoll, que aquí és on realment els boixos estan totalment defoliats, totalment.
Podeu recuperar l'Efecte Papallona d'aquesta setmana i els de tota la temporada al web de Catalunya Ràdio.